La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
6 minuts que passen de les 4 de la tarda. Mireu, ara fa 3 mesos que amb una cançó els 16 concursants d'Eufòria ens van regalar un gran número final l'últim dia de programa. Era aquesta. I amb aquesta versió d'Eufòria, els eufòrics es van despedir, es van acomiadar d'aquest programa que, sens dubte, s'ha convertit en un fenomen de masses. I és que sembla ser que Eufòria no té final. El concurs de talents vocals de TV3 ha esdevingut un èxit entre tota mena de públics i al principi de moltes coses. I quin plaer avui tenir els estudis a dos dels 16 concursants que n'han format part. Estela, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Joan Liaño, què tal? Molt bona tarda.
Bueno, és que, a més, bona tarda, has portat a l'amistat més pura d'Eufòria, que és Estela i Joan, eh?
Patapam per la resta. Sí. Comencem bé, m'agrada. A mi m'agrada molt explicar el que passa a l'estudi que la gent no veu, i és que quan hem posat aquesta cançó, en Joan s'ha fet així la pell.
Ai, sí.
Sí, és que això al final...
Pil de gallina, una mica.
Sí,
eh?
Només d'en recordar-nos de tot el que hem vivit junts en aquests últims mesos ha sigut, buah, espectacular, i és normal.
Mira, jo amb aquesta cançó, de més, i a més amb ella, que és molt especial, tinc un record que va ser abans d'entrar al Palau Sant Jordi, a l'opening, que era la primera cançó que cantàvem, vam sortir, ella i jo no havíem vist la gent que hi havia, me'n recordo que ens vam donar la mà, ens vam mirar i jo em vaig ficar a plorar en el Palau Sant Jordi, a més amb ella i amb aquesta cançó.
No sé quantes vegades vam plorar, també t'ho dic, perquè bueno. Joan es va fotre a plorar com 4 veïdes i jo unes 4 més. Vam plorar moltíssim, però va ser... Bueno, clar, per què? Com no ploraràs?
Al Sant Jordi o a tot el programa?
Tot el programa, per què no diu? Jo he plorat a totes les gales,
Sí.
Ja t'ho pot dir.
Si tenia, aquesta dona tenia un paquet de mocadors aquí guardadets.
Sempre me'l guardava la roba perquè era impossible no plorar.
Teniu nostàlgia dels moments de programa? És a dir, tornaríeu ara?
A
l'inici de tot?
El Joan no, però jo tornava amb els ulls tancats.
Sí, eh?
Jo sí.
I el Joan
sí.
No, per què?
No, sí, o sigui, si ara a mi em diuen tornaries a repetir una experiència com a Eufòria, diria que sí. Ara, si em diguessin tornaries a repetir un talent show, ara mateix et dic que no.
Per què?
Perquè és una experiència preciosa i, òbviament, els sers humans tendim a oblidar-nos de les coses dolentes, no? Però sí que és veritat que no només és meravellós, o sigui, hi ha una part molt dura, hi ha una part de pressió psicològica que crec que encara no hem ni assumit perquè té una magnitud molt gran.
Comencem per lo maco del programa. Què sentiu quan us truquen i us diuen Joan, Estela, escolta, que esteu dins d'Eufòria, que formeu part?
Buah. Bueno, de fet, ens ho van dir junts. Sí? Amb la Mariona, estàvem els tres a l'última fase dels càstings i ens van dir que estaven junts. Jo en aquell moment sí que és veritat que vaig saltar, vaig plorar també, perquè jo ploro sempre, ja t'ho he dit, però sí que és veritat que no vaig ser conscient fins al primer dia de la gala zero que vam fer, que no es va emetre encara, però aquell dia sí que vaig com sentir, rotllo, això va de veritat, o sigui, no és mentira, però molt afortunada, òbviament, em sento i no, és que no hi ha paraules, en realitat.
Jo tinc el record que ens ho van dir Mariona, Estela i Joan, i, perdona, estic totalment en desacord amb el que acabes de dir.
Sí?
Em vas trencar la columna vertebral.
Bueno, clar, perquè estava
molt... que em vas fotre.
Perquè estava superemocionada, i clar, jo sóc molt burra. I
els vaig quedar una mica més i entro Eufòria i han de trucar a l'ambulància.
Es van amb el Samur a casa. El Joan va agafar ja l'ambulància directa cap a Granollers.
Si no hagués existit Eufòria, teníeu clar que el vostre era la música?
No. Mira, rotund,
Argumenta, no. Primer.
Bueno, jo perquè no tenia ni idea de que se'm donava bé això. O sigui, jo al final surto de la xarco...
Filla, déu-n'hi-do, eh?
Però això, clar, o sigui, us heu adonat ara perquè he entrat al programa, però és que jo tampoc ho sabia. Sabia que cantava, però no que podia ser capaç de fer això amb aquestes magnituds. Però jo no ho tenia molt clar. Era un hobby per mi. Ho tenia com, bueno, doncs canto a casa i estic allà chill. Però no sabia que em podia dedicar a això. I ara, bueno, amb totes les meves forces ho intentaré, clar que sí.
Jo estava a la mar de feliç com encarregat al centre d'estètica que treballava. Jo tenia, era manicurista, era formador a sobre, que et guanya superbé la vida.
Portes avui les ungles punt... No.
No, carinyo, no. Les tinc fetes una merda. A sobre m'estava formant per fer extensió de pestanyes, o sigui, jo tenia la meva vida arreglada ja. I cantar estava allà, havia fet tècnica vocal i tal, però no de saps. I, bueno, pues Eufòria m'ha llançat com a la piscina directament i he deixat de fer ungles, he deixat l'estètica i tot perquè em vull dedicar a la música.
De fet, ahir va ser el meu cumple i...
Felicitats.
Gràcies.
Quants? Es
pot... 20 i pocs. És que... 26.
Clar, 26. I Joan, tu en tens?
Jo en tinc 20.
Clar, és que...
Són 6 anys, que ens portem.
Sí, home. Però bueno.
Però som iguals.
Som iguals, eh?
Però li vaig dir, mira, de regal, perquè em va trucar, què et puc regalar? Imagina't tu la idea que té aquest tio. De si em coneix o no, però li vaig dir, doncs em fas les ungles gratis. I em va dir, jo no te vuelvo a hacer las uñas en la vida. Sí.
Perquè va anar malament una vegada, eh?
No, què va? Sí, em va encantar. Per la primera gala me les va fer ell, però que ja no vol tornar això.
I no, bueno, ho fan.
Hem de respectar, perquè jo tampoc li vull tallar xòper, ja, mai. Saps el que vull dir?
Va, comentàvem el millor moment, suposo, que és quan us diuen, ja sou eufòrics, ja entreu eufòria, ja sortireu d'aquí sent cantants. Anem al segon moment important, quan us diuen... Marxeu d'Eufòria.
Jo crec que jo, de tots els concursants, he sigut la més afectada. T'ho dic personalment, no sé com s'han sentit els meus companys, però jo vaig sortir molt malament. Jo m'ho vaig prendre fatal, vaig plorar, òbviament, més encara. Jo he sigut un riu de llàgrimes, però també he rigut molt. Però m'ho vaig prendre molt malament perquè, no sé, em va venir molt de sobte. Potser sona una mica arrogant, però no m'ho esperava. I veure que s'acabava l'experiència de la meva vida, òbviament, jo sabia que després venien coses i que això eren com a màxim, si arribava a la final 3 mesos, no hi havia més. Però per mi va ser trencar amb la música, era com estar amb la meva primera parella i de cop em deixa, saps? I era la meva primera vegada amb la música i trencar amb això em va fer molt de mal, però bueno, ara estic molt, molt feliç.
De seguida coneixem l'experiència del Joan abans, però, Estela, arribes a casa. Com ho gestiones tot això?
Doncs, ja et dic, tancant-me a l'habitació... Mira, el primer dia sí que és veritat que vaig trucar al Joan i li vaig dir, mira, estic superbé, o sigui, no he plorat, ho entenc, tal... El dia següent li vaig trucar, Joan, que no puc bé, Joan, que estic fatal... I, no, clar, i el pobre, ell seguia al concurs. I al final, tu, quan estàs al programa, tu, divendres, estàs a la gala, dissabte descanses, però diumenge fas un canvi de xip que no te'n recordes ni de la mare que et va parir, és que no te'n recordes de ningú. I, clar, jo me'n recordo que jo li trucava a ell perquè era amb qui tenia més confiança i li deia, oh, és que estic fatal, però alhora ell estava assajant aquell mateix dia per la gala 9. Bueno, va ser un cacau, però jo com ho vaig gestionar? Doncs plorant. No faig una altra cosa.
Joan. Meravellós. De fet, a la gala 9 ens vam trobar a Plaça Catalunya que ens recollia el taxi per anar a plató. Bueno, a veure, quan tu estàs dintre del programa... és la teva vida. O sigui, tu, si te'n vas, sents que se t'acaba la vida perquè portes allà com 2 mesos cada setmana sense parar, perquè el ritme que portava, perdona que et digui, però és que era molt heavy.
És heavy.
Jo, de la mateixa manera que ella ho va passar molt malament, jo puc dir que crec que vaig ser el millor concursant que millor s'ho va aprendre a anar-se'n del programa, perquè jo ho sabia que m'anava. Perquè la cançó no ajudava, també estava una mica fins als nassos, tot s'ha de dir, perquè són, sí? són nou gales... És un xute molt fort. Jo estava... psicològicament estava molt malament. O sigui, no podia més. I la gala 9 per mi va ser molt maca perquè jo ja sabia que m'anava. Per tant, jo em vaig despedir de tots els meus companys. Em vaig trobar amb ella a Plaça Catalunya abans d'anar a plató. La vaig abraçar i, bueno, va ser meravellós. I jo, la gala 9, va ser molt especial i me'n vaig anar la mar de tranquil·let. I ella estava destrossada perquè ella volia estar-hi, òbviament, i jo estava molt feliç.
Vas marxar, Joan, amb la sensació d'haver-ho fet tot?
No. No. Sí que és veritat que ella i jo hem tingut molta sort amb les cançons que ens han tocat. Sí que és veritat que jo, personalment, jo vaig començar aquí, amb un Àguila Negra, que és, per mi és top number one. Després se'm van encaixant molt a Diva Pop Gay i em vaig acabar estancant. I fins que al final, bueno, pues és normal que amb la cançó que em va tocar, bueno...
Yeah. Deixa'm preguntar-te perquè, clar, ara l'Estela ens deia jo vaig haver de gestionar marxar, però en Joan entenc que va haver de gestionar com marxava la seva companya.
Oi, Cari,
no
em facis recordar aquest moment. Que malament ho vaig passar. Bueno, és que a la gala 8, quan se'n va anar ella, jo era una magdalena, és que jo m'arrastrava per al plató i el públic mirava perquè no parava de plorar.
Era la primera vegada que veia plorar el Joan així com, rotllo, és que semblava que se li anava la vida, perquè jo me'n recordo que el vaig mirar, bueno, vaig mirar tots els meus concursants, els meus companys, i me'n recordo que el vaig veure així, com amb la cara tapada, amb els ulls plorant, i jo l'estava mirant, però clar, jo estava en xoc igualment, però sí.
Tu estaves en xoc, però jo em vaig passar la setmana sencera plorant, però estava molt tranquil perquè com som un pack i som com gemelos, com tu te'n vas anar a la 8, jo m'anava a la 9.
Ara en Joan en recordava la seva primera gala i aquella actuació, de veritat, és inoblidable.
Un bon dia, o potser una nit, prop del mar. El cel s'omple de llum i un ocell negre surt sense venir enlloc lentament.
Clar, un escolta aquesta cançó i pensa, l'ha escoltat per Maria del Mar Bonet, l'ha escoltat per Roger Mas i l'escolta pel Joan i flipa. I flipa molt. En Joan, que va dir, al principi no connectava gaire amb aquesta cançó, no? Era així?
Bueno, perquè la versió de Maria del Mar Bonet és una versió molt llarga, molt repetitiva, pel meu gust. I clar, costa molt agafar una cançó i fer-la teva, no? Però avui
en
dia...
Com es fa, això?
Com es fa?
Et surt.
Et surt sol. Crec que has de tenir personalitat i cantar amb el cor. I avui en dia us puc dir que l'Àguila Negra ha alçat el vol molt alt.
Serà aquella cançó... És a dir, en Joan Liaño, clar, tothom el coneix... per moltes coses, ara en parlarem, per una sèrie de reivindicacions que ha fet molt evidents el programa, i molt justes, deixeu-m'ho dir també, però tothom et recordarà per aquella cançó. Ja t'agrada que sigui així?
Per Àguila Negra, dius, eh?
Sí, sí, sí.
Clar, pensa que Àguila Negra era la gala 1, o sigui, era la meva carta de presentació, i jo crec que Àguila Negra va fer un impacte molt fort, de fet, a molts periòdics, es diu.
Diaris?
Això. A molts diaris m'han fet crítiques que la veritat molt maques i m'he emocionat molt.
Ara estem escoltant aquesta Àguila Negra. Escoltem això també d'en Joan.
Mai, que mai no et pensis que no passarà, que el mal que avui et vens no marxarà. Si vols sortir-ne mai no és massa tard. Mai, mai, per més que et diguin no canvis mai, que no et faltin colors en aquest ball, per més que dubtis mai no et diguis mai.
Ara m'agradava molt també perquè començàvem escoltant la cançó i qui la cantava, Por lo Bajini, diguem-ne, no era en Joan, era l'Estela.
Ui! Però soc la fan número 1 del Joan, jo.
L'Estela sap aquesta cançó des de que em van donar la maqueta número 1. Porta 3 mesos escoltant-la,
sí,
ja.
Sí, jo la tinc empapada, ja.
Joan, mai què?
Mai, no sé, digue-m'ho tu, quina rebuda ha tingut. Jo estic supercontent, no m'esperava aquesta rebuda, la gent, o sigui, hem fet concerts i la gent ja la cantava. Estic molt orgullós de la feina, m'he envoltat d'un equip que és la meva discogràfica Crea Music, que els estic eternament agraït, i jo estic molt content, i això m'ha donat ganes de fer encara més música.
Jo crec que és evident el missatge d'una cançó com Mai, que és aquest suport a tot el col·lectiu LGTBIQ+. Vas entrar a Eufòria també per això? N'eres conscient d'entrar a Eufòria també per això?
No. Jo vaig entrar a Eufòria i no tenia ni punyetera idea del que passaria. Després sí que és veritat que arrel de la Gala 5, que vaig fer Tenim tot de Joan Dausà, va ser una cançó que li vaig donar un sentit molt reivindicatiu cap al col·lectiu i cap a tota aquesta gent que sent diferent, perquè no deixa de ser Ho tenim tot i Mai, no deixa de ser un cant a la llibertat. I a partir d'aquí doncs se'm va com ficar com aquest rol i actualment em puc considerar tant activista com cantant. I ui, ja estic molt content que sigui així.
Doncs t'ho pregunto com a activista. Som massa fòbics encara a la societat del segle XXI?
Sí, sí. O sigui, encara falten moltes coses. Moltes coses per aprendre's a nivell educatiu, no només l'educació a l'escola. A mi m'agrada molt l'educació a casa. És molt important. És molt important perquè els nens són un llibre en blanc i a casa és on aprenen la majoria de coses. Per tant, sí, encara queda. Però, escolta, també toca disfrutar i que crec que portem un camí molt, molt maco i s'ha de disfrutar del procés.
Precisament ara que has sortit d'Eufòria, tens aquest objectiu clar, a part de cantar, de transmetre aquest cert missatge a tota la joventut que ve darrere?
Oh, i tant que sí. Oh, i tant. A la que ve darrere i a la que ve davant. M'ha obert gent de 60-65 anys que ha sortit de l'armari. No m'agrada dir... Em diuen gràcies a mi, però jo dic que és que jo els he impulsat, no? Vull dir que a mi el que m'agrada és reeducar menys. I és igual l'edat.
Farem una cosa. Em mires els ulls un segon? Gràcies.
Mai no et pensis que no passarà, que el mal que avui et vens no marxarà. Si vols sortir-ne, mai no és massa tard. Mai, mai, per més que et diguin no canvis mai.
Que no et falti... Va, parlem amb l'Estela també. Estela, el teu pas per Eufòria és evident que ha estat feliç, ha estat positiu, ara ho comentàvem tot, eh? Ha estat dur? T'has sentit molt criticada a les xarxes socials?
Sí, bueno, ja ho vam dir... Bueno, vaig passar per un moment, no?, on se'm van fer moltes crítiques, no per com cantava ni res d'això, sinó pel meu aspecte físic, i sí que és veritat que he rebut molt de hate, però també molt, molt, molt més amor, encara.
Et van fer mal els comentaris o fins a cert punt? És a dir, va haver un comentari i vas dir, escolta'm, prou, per aquí sí que no hi passo.
O sigui, jo sí que és veritat que ja estava molt acostumada perquè ja vaig passar una mica per això a l'adolescència i sempre he sigut super... de demostrar que tenir un cos o un altre no significa res, no? Però sí que és veritat que en un punt jo tenia 50 seguidors al principi a Instagram i de cop i volta em presento un programa que ho peta a tot arreu de Catalunya i comencen a pujar-me i això significa que també la gent té més facilitat per dir-me doncs, tot el que pensa, encara que no saben què puc sentir jo al llegir tot això, no? Doncs sí que em va afectar, o sigui, no et mentiré, em va afectar, perquè també no estava acostumada a vestir-me com em vestien a Eufòria, perquè jo no porto això pel carrer, però és un programa, no? Uh-huh. I, clar, em sentia com una mica insegura, però va arribar un punt que vaig llegir un comentari que em van fer a un Reels que vaig penjar, i aquí sí que ja ho vaig denunciar una mica per les meves xarxes i aquí ja vaig dir prou, o sigui, aquí ja no em passo ni una més.
Fer-ho públic t'ha ajudat a tu? Ho fas per ajudar la resta o ho fas per totes dues coses?
Mira, jo a les xarxes segueixo a moltíssimes dones, perquè en general són moltes dones que fan doncs, aquest procés amb mi i m'han ajudat moltíssim a estimar-me, m'han ajudat moltíssim a mirar-me d'una altra manera i aquest moviment que fan elles per poder ajudar-me a mi, he volgut fer-ho jo també per unes altres. A Catalunya, doncs, i no hi ha gent a la tele ni a cap lloc que sigui com representativa a nivell físic. Tots els físics que tu pots veure a dia d'avui a la tele són normatius. I he sigut una de les primeres persones no normatives que ha estat a la tele de Catalunya. I he sigut també un mirall on nenes que potser no trobaven un mirall on reflectar-se, doncs han pogut fer-ho amb mi, saps? I penso que ha sigut molt bonic i em sento superorgullosa també de poder ajudar la gent.
I esclar, un davant d'aquestes paraules es pregunta i què collons és ser normatiu? Cançons com aquestes, que van ressonar al Palau Sant Jordi, davant, no 15.000 persones, no, davant de 30.000, dos Palau Sant Jordi. Uh-huh. Què ha estat això per vosaltres?
Buf, jo crec que per mi ha sigut, no sé, el meu somni fet realitat. El punt més alt de la meva vida ara mateix. No et diré de tota la meva vida, però ara mateix ha sigut el més gran que he fet.
A mi com si em portaven un sarcòfag i em quedava allà. O sigui, jo, després de... A veure, Cari... Després de fer dos Palau Sant Jordis, com a artista, què més puc demanar? Si és que un Palau Sant Jordi l'omple el 0,001% de la societat, si és que ja ho he... En plan a dos Palau Sant Jordis, ja, jo no soc conscient encara.
No, què va.
Per quan un altre Palau Sant Jordi?
El què?
Per quan un altre Palau Sant Jordi?
Ah, mira, jo, per demà, si m'ho diuen, demà pujo allà i...
No, us ho pregunto diferent. Futurs projectes, va.
Doncs mira, jo ara mateix estic ja acabant el meu primer single, que sortirà per l'octubre, i bueno, amb ganes ja que l'escolti la gent, que ho vegi tot el món, i no sé, estic nerviosa també per veure la rebuda.
Tenim nom o no?
Sí, però encara no el puc dir.
Espera't, espera't. L'altre dia li vam fer una cantant, això, i gairebé funciona. Intentem-ho avui. José, quita-me la música. Això és una ràdio petita. No s'escolta gaire gent.
No, però no ho puc dir.
No?
Que va,
no
que
li
va.
Trauràs pas.
No, eh?
No, no, que va.
No li has tret tu?
No,
li,
no, no, jo...
Jo igual sí, no?
Però perquè som un pack.
Joan, futurs projectes.
Futurs projectes. Òbviament trauré més música, però ara tinc un projecte en ment que és molt guai. Primer, que començo a estudiar aules a l'escola de Dani Anglès, teatre musical, i a part m'estreno a Cruz de Navajas, al musical de Mecano.
Wow.
Ve a Barça, ara estrenen el 30 de setembre, crec que a Zaragoza,
uh-huh.
I jo m'incorporo a l'elenco junt amb l'Escorpio d'Eufòria del 18 de novembre fins al 8 de gener. I estarem fent aquest musical a Plaza Espanya, a les Arenes, a la cúpula, uh-huh. Del tot. Sí que...
Que bèstia, no?
Molt bèstia, tio. Vamos.
Wow. Ara em traieu a l'Escorpio. És evident que sou a molts més companys. Aquests 16 no em feu dir els noms de memòria, perquè ara em deixaré algú i quedaré fatal. Quedaré fatal, quedaré fatal. Teniu grup de WhatsApp? Com funcioneu? Us xerreu?
Sí que és veritat que ha disminuït molt l'activitat pel grup, perquè ara cadascú té el seu camí, però sí que en tenim un des del principi, o sigui, des que va acabar el càsting. Bueno, de fet, en tenim un
eso.
Dels... Què som, 91?
91 persones.
91 persones som de la primera fase, que van passar de 1.500, 91 persones. I tenim un amb aquestes persones que, més que res, per fer spam, uh-huh. Però jo he tret un single, pam, pam, pam. I l'altre sí que anem parlant més o menys, però ja no tant, òbviament.
Teniu pensat col·laborar junts un altre cop, pel 16?
El 16...
El 16 no, ja t'ho dic no, ara mateix.
Serà superdifícil, no. O sigui, no.
El fill a la cap... I jo també tenia moltes ganes de que cadascú enfilés la seva carrera musical, perquè el fill a la cap, l'objectiu d'Eufòria ha estat això. O sigui, tenir com que la gent et reconegui, i a partir d'aquí cadascú tira amb la seva carrera artística. No crec que vulguem fer una cançó al 16.
Teniu expectativa d'Eufòria 2? He dit expectativa. Com a espectadors... Jo, no sé si aviam. Sabeu si es farà Eufòria 2.
Sí que...
Gràcies per ajudar-nos amb la nostra inexperiència.
Però teniu curiositat per saber...
Sí.
No només si n'hi ha, sinó tinc qui es presenten, com els hi va...
Sí, tinc ganes de veure-ho des de casa.
Exacte.
Què se sent, no?, de veure-ho des d'allà. Com es jutja tan fàcilment des de l'altra banda, encara que nosaltres sabem ja què se sent estant allà. Però sí que és veritat que pensem que si hi ha una Eufòria 2... jo penso que ho petarà, perquè ja comencen amb un nivell que nosaltres hem anat com increixent, uh-huh. Però ells comencen amb el boom. Jo penso que tot el món estarà com superexpectant a la Gala 1, que això també per ells ha de ser uns nervis brutals, perquè nosaltres, jo no em pensava que Eufòria era això, que ha sigut. O sigui, al principi per nosaltres Eufòria, jo dic, bueno, doncs un programa guai, ja està, però aquesta magnitud, no. I clar, jo penso que si ara hi ha una Eufòria 2... serà com començar perdó, i ja tindran com 80 clubs de fans cadascú, 80.000 seguidors cadascú al dia, no sé, serà molt, molt més heavy la rebuda de cop.
Però nosaltres hem sigut els primers i això
ara,
no ens ho
això no canvia, ara. Això no canviarà mai, eh?
Ara ens ho deies, Estela, eh? Aquesta magnitud que ha tingut Eufòria. Què ha significat això a les vostres vides? És a dir, sortiu al carrer i què?
Tampoc et creguis que tant. Bueno, sí.
Depèn.
Sí i no, perquè avui m'ho deia el Joan, diu, mira, pues, Cari, saps que hem vingut i no ens ha reconegut ningú? Ningú? I li dic, ja, és que tampoc ha sigut... O sigui, sí que ha sigut gran, però a nivell familiar, saps? A lo millor, jo ahir vaig agafar un taxi, vaig dir, mira, a l'Agua Patos és el meu cumple, voy a gastar a coger un taxi. I me'n recordo que el conductor em va reconèixer i em va demanar una foto i està tota l'estona, hòstia, no m'ho crec, és que estic portada a la casa. I jo pensant, ai, Déu meu, que he posat la meva direcció, que em portarà a casa. No, però sí que és veritat que et coneixen pel carrer i et demanen fotos i a lo millor veus com les mirades així, no?, del tren o del metro, que t'estan mirant així de reojillo i tu com... Sí, sóc jo, saps? És una mica barat.
Dos coses. Jo ja no surto tranquil al carrer com abans. Jo no surto, perquè... No, perquè et sents observat. I l'altre dia...
Clar, perdona, Joan, estem parlant de que tens 20 anys.
Sí.
Val? Jo deia, aquesta entrevista la vull sense tabús. Ara te'n vas de botellón?
Clar, carinyo.
I no com, ho fa, ser, com ho gestiones, això?
Jo avui me'n vaig a una discoteca, a mi m'és igual.
No, no diguis on, no. Escoltin dues persones però, van a veure.
Perquè a mi m'agrada sociabilitzar i a mi m'agrada conèixer la gent. I jo no deixo de fer les mateixes coses. Mira, t'explicaré una anècdota que em va passar l'altre dia. Jo tenia una analítica al meu cap a les 8 del matí, clar. I em vaig llevar...
Està persona gran, això, eh?
Ja.
Jo tenia una analítica.
No, perquè tinc tiroides. Bueno, a les 7 i mitja del matí, jo no me'n recordo ni que he estat a Eufòria, ni que sóc un personatge públic, ni res. Jo me'n vaig a fer l'analítica. Total, que a la metgessa no se li ocorreix una altra cosa que enmig de tota la gent, jo a l'Ianyo... Bueno, pues l'entrada del cap semblava una d'estes de paparazzi.
Una alfombra roja.
I estava jo traient sang i tot el món estava així per la porta mirant. I jo així. És veritat, però perquè la gent quan surts de la tele et tendeix a idealitzar-te. I som persones normals i la caguem també i fem sí, moltes sí, coses, sí. M'entens?
Estela, Joan, un plaer que avui hagueu volgut venir a Ràdio Estel a explicar com ha estat, com serà i com seguirà sent. De veritat, segur que segueix creixent tota aquesta família. Gràcies, fins sempre, que vagi
molt bé. Gràcies
a vosaltres.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Hola, sóc en Josep Roca. Al nostre celler hi tenim més de 85.000 ampolles, però n'hi ha una que ens té el cor robat. Una ampolla solidària en benefici d'infants vulnerables que Càritas acompanya arreu de Catalunya.
Compra el Cava amb Cor al teu supermercat. Una iniciativa de la confraria del Cava. Més informació a cavaamcor.cat.
Sabeu què? No ens han fet fora.
Hey, hey, hey! De dilluns a divendres, a partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Arriba a la Macedònia 2.0.
Més informació amb l'estil de sempre.
Pura elegància.
Camins, segona temporada.
Ni a Disney ni a Netflix.
A Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Les coses quotidianes, amb David Balaguer.
Gairebé 5 minuts que passen de 4:45 de la tarda i ara arriba aquell moment de la setmana en què em deixen, si m'ho deixeu dir així, en calces. Jo no tinc guió, no tinc res. Ben David Balaguer es presenta aquí a l'estudi i diu, voy a hablar de mis cosas, voy a hablar de mi libro. David Balaguer, bona tarda.
Bona tarda.
Espera't, que ens acompanyen com sempre, eh?
Sí.
Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Núria Ros, bona tarda de nou.
Hola, Joan.
Què? Com
bé,
ho tenim, això?
Bé, ja hi tornem a ser. És allò que dèiem, la setmana passada. Un cop més, ha tornat a passar. Som aquí, davant del micròfon, i sembla que hagin passat 5 minuts. Però bé, avui vam dir que... és que això m'impacta molt.
És que és David Balaguer, Tarradellas.
És que això a mi m'impacta molt. L'altre dia dèiem que parlaríem avui de les primeres cites.
Sí.
De les primeres cites. I realment és un tema que... Ho he vist preparant la secció, que en podem parlar 4 o 5 vegades més durant la temporada, perquè hi ha moltes coses, hi ha moltes coses. Però d'entrada, el que jo pensava de les primeres cites...
Perdona que et talli, David.
Sí, sí.
És que això és una caravana. I aquí puja... Exacte.
Home!
Aquí puja qui vol.
Toscano!
Xavi Toscano, encarregat dels esports d'aquesta casa, de la informació esportiva durant el matí a Ràdio Estel, que estava parlant en David, i diu, calla, això m'interessa.
L'has posat vermell, espera't. Estàs vermell, Xavi.
Un plaer pujar la teva caravana.
Ara, ara.
No, però diré allò que vaig dir la primera setmana, per si algun oient s'acaba d'incorporar, sí, i no ens va escoltar aquell dia. Clar, en aquests moments, en aquest estudi,
sí,
hi ha Joan Trias, Olma Giró, Núria Ros, Xavi Toscano i un servidor.
Sí.
I clar, tret a Olma Giró no li vaig fer cap classe. A l'Olma Giró no, però també va venir allà a Radiofònics. Però és que tots els altres heu estat alumnes.
Ja està, la falqueta.
La falqueta del dia.
No, no.
Nois i noies de Catalunya, si no sabeu on estudiar ràdio, Radiofònics.
No, 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 però que això és una cosa que impressiona, tu. Impressiona, sí, home, sí, i que encara continua produint aquests nervis.
Doncs va, deies, les primeres cites.
Les primeres cites. Què passa amb les primeres cites? Doncs entrada una cosa que a mi em sembla sensacional, i és que això és com en el futbol. No? En el futbol, sí, tenen un partit el diumenge i el comencen ja a preparar el dilluns. És a dir, tu tens un partit de Lliga contra el Rayo Vallecano el diumenge, però tu el dilluns ja l'estàs preparant, aquell partit.
Sí.
I amb una primera cita passa exactament el mateix. Tu ja l'estàs preparant durant tota la setmana. Mm. No sé, en el vostre cas, en el cas de l'Olma i en el cas de la Núria Ros, en el cas dels homes, per exemple, hi ha una cosa que es fa, que és, bé, vosaltres dos lluïu una frondosa barba, més el Xavi Toscano que en Joan
no,
Trias,
però
tens... No, però tens una bona barba.
Però s'ha de cuidar, sí, David.
Ben retalladeta i tal. Sí, sí, sí. Jo, per exemple, tinc quatre pèls, però sí que a mi m'agrada lluir una certa deixadesa en el meu rostre, en aquest sentit. Sí, 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 perquè crec que quatre pèls queden millor que si
jo vaig començar
totalment
així,
rasurat.
David.
I llavors, sí, sí, què passa? Que tu ja saps quin dia... Si tu has quedat el divendres amb aquella persona, tu ja saps quin dia t'has d'afaitar per arribar el divendres amb els pèls que tu vols a la cara.
Ah, exacte.
I és així com es fan les coses, preparant... Les coses sempre s'han de preparar una mica. Després també la roba. Ja et deixes preparada la camisa que voldràs portar aquell dia a la cita.
I
la
tot tens... i així te n'acabes provant cinc.
Sí,
sí, no?
Sí, sí. Però la tens triada el dilluns, dimarts, ja la tens triada.
Sí.
Després, amb el tema... Tu saps que aquella setmana és una setmana que l'has de destinar al descans. És a dir, no pots anar a dormir a les 5 de la matinada un dimarts. No pots fer coses estranyes.
Escolta'm una cosa.
Has de descansar per arribar fent bona cara aquell dia a la cita, una cara de roses.
Però tu
no,
David,
pots...
abans de la primera cita, que et demanes dies personals, o com vaig? clar, per fer tot això...
Quasi, quasi, quasi. Després, una cosa molt important, Joan.
Vacances d'estiu, ja.
No, no, una cosa molt important, Joan. Si tens una primera cita, atenció amb l'alimentació d'aquella setmana.
Sí.
És molt important l'alimentació.
Aquí ja estic d'acord.
Però, David, sembla que t'estiguis preparant per una marató.
És que pràcticament és això. Llavors, tu t'has de preparar bé amb el tema de l'alimentació perquè no et surtin grans. Ah. Perquè, clar, després arribes allà i t'han sortit uns granets i no passa res, ja ho sabem que no passa res, però et sents com incòmode.
Ja no és perfecte.
Et sents com incòmode. O després, per exemple, també et pot passar amb l'alimentació... Olma, ho comentàvem allà fora abans d'entrar.
A veure.
El tema de l'olor corporal.
Home...
No, és que va molt lligat, això sí que és cert, perquè la bona alimentació fa que no facis pudor. I perdoneu que us ho digui, quan algú arriba a una cita i fa pudor, fora. Vull dir, no passa res, vull dir, posa't desodorant i col·lo.
La clàssica...
Jo tinc un dubte, en el cas d'una cita del matí per la tarda, com ho fas tot això?
Clar, no, però és
complicat això, eh?
No, però què vols dir? No.
Quedes per aquella mateixa tarda. No tens dies de preparació.
No t'has demanat dies personals.
Llavors, però normalment, en una primera cita amb algú, on vols arribar a algun lloc concret,
sí,
això no passa.
Sí, està més preparada, és
veritat.
Sí.
Eh?
No són cites que es puguin... És a dir, tu ara, per exemple, és molt difícil que puguis quedar amb algú amb qui no has parlat de quedar per aquesta mateixa nit. És molt difícil.
Sí.
Normalment el que faràs serà quedar per d'aquí 3 dies, 4.
Perquè ja no hi quedaràs si saps que no portes adultos.
No, i clar, i si realment t'importa la persona amb la que vas a quedar, sí que t'ho prepares més. Mm-hmm. Si és una persona que no t'importa tant, doncs a vegades sí, dius, va, quedem avui mateix, no passa.
Per exemple, jo no sé si alguna vegada us ha sortit allò típic, una pansa al llavi. És una cosa que de vegades passa. A mi m'ha passat.
T'he dit que sí i no, eh?
Ah, no?
Però t'he dit que sí amb el cap.
Perquè saps quin tema és.
Sí, quin tema és.
Aquí, per exemple, hi ha una cosa molt important, que és de l'alimentació, el descans... Mm. I jo això ho controlo molt, perquè a mi m'ha passat alguna vegada que m'he hagut de presentar una primera cita perquè no l'anulo, no s'ha d'anul·lar.
No?
Si et surt una pansa, no has d'anul·lar aquella cita.
No,
perquè tu ja has quedat i que et vegi tal com ets, no passa res.
No, eh?
Però clar, tu no et vols presentar. I a mi m'ha passat això.
Tengo gastroenteritis, voy a la primera cita.
Ah, mira, un altre tema, molt important. Anem al segon tema de la tarda.
Sí.
Que és el tema de per què sempre que anem a una cita, tu has quedat el divendres amb aquella persona, t'has anat trobant bé durant tota la setmana, aquell dia és... gairebé al 100% segur que tindràs una punxadeta al cap...
Els nervis.
O un dolor abdominal. Sí, els nervis provoquen aquest tipus de coses. Dolorets que fan que no t'acabis de trobar bé del tot. Un mareig, que estiguis com mig marejat. Que tinguis... A mi em passa molt, sobretot amb l'estómac.
A mi també, a mi també.
Us passa? Com pessigolles.
Sí, però... Sí,
no, però pessigolles amb ganes de sortir, diguem-ne, eh?
Exacte. Punxades...
Coneixem la sensació, no cal descriure-la.
Eh? Llavors, clar, això condiciona molt, però tu has de pensar, i això és un consell que us dono, sí, a tots els que ens estigueu escoltant en aquests moments, que tu, quan tens aquella punxadeta al cap i et dirigeixes a aquella cita, la persona amb la qual tu has quedat, aquella persona també té algun doloret.
Segurament.
Perquè és humana, és una persona igual que tu, no? Els humans que tenim sentiments, no tothom, però generalment un humà té sentiments, emocions, per tant la gent es posa nerviosa.
Ara em diràs, igual corro una mica, però és evident que tot el que tu estàs sentint, a priori, ho ha d'estar sentint l'altra persona. I tot i així, tu idealitzes l'altra persona i tots els defectes són teus.
Correcte.
És així?
Sí, és una bona explicació. És una molt bona explicació, exacte. L'altra persona és perfecta en aquell moment. Uh-huh. És una deessa. I tu, en canvi, tens tots els dolors del món, et sents com un bufó, com el bufó de la cort,
exacte,
pràcticament.
Sí.
Sí. Et veus ridícul i, en canvi, aquella persona la veus en un pedestal. No, haurem d'intentar igualar i no sentir-nos així davant d'una primera cita, tot i que és molt complicat, no? El que passa és bestial, i ho comentàvem també el primer dia amb el verb començar, que és que en el cas d'una primera cita, pràcticament el que acaba engrescantment és la preparació engresca més que no la pròpia cita. Uh-huh. O sigui, preparar aquella cita, els nervis que et propicia... Tot això és molt agradable de viure, i realment jo he vist que amb el temps a mi hi ha una cosa que em passa, que és que tinc com... Podria ser gairebé una patologia, això, que és com inflamació de l'expectativa. A mi l'expectativa se m'inflama.
Sí, senyor. Estic d'acord.
Vosaltres teniu...
Estic d'acord.
...inflor d'expectativa. S'hauria d'inventar una pomada o alguna pastilla que fes que es rebaixés aquesta expectativa, perquè moltes vegades després les coses no són com tu les havies previst.
Però jo crec que és la gràcia, precisament, no? Tenir expectatives. Si no tens expectatives...
Dius, no, però jo crec que...
Sí, però clar, després la decepció què?
Però ja forma part del pack. Forma part del pack, David. Si no tens expectatives, amb quina il·lusió vas a una cita?
Jo crec que, i li estic comprant en David per això, que l'expectativa és fins que poses el primer peu fora de casa. És a dir, m'explico, Portes 4 dies escollint aquella camisa que tu creus que et queda bé, que és la millor per la primera cita, poses el primer peu fora de casa i ja li veus aquella rugueta que no t'agrada.
Sí. Et mires al mirall de l'ascensor i ja li veus algun defecte que abans no havies detectat.
I d'allà cap endavant tot comença a no ser com tu creies que hauria d'haver estat. No dic malament,
No, pot anar molt bé, però les coses ja no són com tu havies previst, és cert. Llavors, aquí també passa una cosa que és bestial, a mi m'agrada molt, que és el tema... No sé si vosaltres ho feu, jo us ho pregunto obertament, i vull molta sinceritat.
Vinga.
Vosaltres, abans d'una cita, us prepareu alguns temes que voldreu tractar en aquesta cita?
Jo no.
Sí.
No?
No.
Tu sí, Joan?
Sí.
Olma?
No. Sí.
Xavi? Sí. Jo també, sí. Sí. Sí, aquí hem de preparar...
Previsors.
És que jo no estic entenent gens d'això. O sigui, tu surts de casa amb el guió mental de dir... Vinga, doncs avui trauré les...
Una petita escaleta.
Et prepares uns arguments...
Andreu.
Però no, que no vol dir que s'hagin de parlar aquests temes. Tu prepares uns arguments... De temes d'actualitat, de temes generals...
Ai, per favor, la gràcia és que flueixi. Jo discrepo, perquè si has de buscar un tema o t'has de preparar un tema de conversació, és que aquesta persona no és. Normalment flueixen les coses soles.
Us ho explico.
Que perquè... no estàs al col·le de...
No, però jo t'ho explico, és que això és molt important, Olma. És molt important perquè tu, quan comences a conèixer una persona... És a dir, es coneixen el Joan i la Núria Ros, per exemple. No? Joan i Núria Ros es coneixen.
D'acord.
En aquell moment, la seva relació és com un disc dur amb el 100% de l'espai alliberat. Després, a mesura que es vagin coneixent, allò s'anirà omplint d'informació i hi haurà un punt que aquella anècdota tan bona teva, Joan, de quan tenies 10 anys, ja l'hauràs explicat a la Núria. Però el primer dia encara no la sap, aquella anècdota. Llavors tu has de preparar una mica les anècdotes que explicaràs, les coses que diràs. Això és com un grup de música que té un concert al Palau Sant Jordi. Uh-huh. Què farà aquell dia? Farà el seu millor repertori. Si aquell grup té 11 discos i té 125 temes, cantarà els 30 millors.
Però amb això
doncs
no passa...
Tu has de fer el mateix a la primera cita. Has d'anar amb el teu millor repertori.
Amb això
les
no
teves
passa...
millors anècdotes, les teves millors coses, sí.
Amb això no et passa una mica, David, com el tema de la camisa? És a dir, jo em preparo 5 temes i arribo a la primera cita...
parlarem de tot això, no quedarà ni un minut en blanc, que bé, que no sé què, i de cop et col·lapses i no te'n recordes dels temes.
Un paperet, Joan.
Això mateix, vinga, ara m'ho poseu pitjor.
Xuleta per cites.
Assembleu
molt. Xuleta per cites.
No, Núria, ja veuràs, t'anirà molt bé.
Al contrari, espantaràs a la persona, David.
Un paper amb coses apuntades.
Tu a mi em treus un paper amb els teus temes que em vols portar i me'n vaig de la taula, em sap greu.
No l'ha de veure.
No l'has de treure, l'has de mirar dissimuladament. L'has de mirar dissimuladament.
No, abans que arribi la persona o el mas de treure el paper, a veure, Núria, memoritzar...
Estaràs amb mi, tu estàs en una cita.
No, jo no, jo no, jo no
comença a fer això. Moviments estranys, no, allà a mirar-se a la butxaca. No, que veure,
anem a un punt molt important, que és el moment de gran... Tu, en una primera cita estàs tens.
Sí,
sí, això
tens,
sí.
Estàs tens allà durant el sopar o dinar, el que sigui. Llavors, aquella persona se'n va al lavabo. Aquell és el moment de gran descompressió. És el moment on et relaxes.
Per tu
o
per la...
Per tu o pel que va la...
Els dos. Però tu, en aquell moment és... En aquell moment, quan tu et quedes allà sol a la taula,
sí,
i l'altra persona ha marxat cap al lavabo, és un moment... És com un temps mort.
Mala llet si no va al lavabo, també.
Exacte, molt, sí, sí, molta mala llet. Però allò és com un temps mort. Allà hauria de sortir un entrenador que et digués, vinga, va, estàs fotent molt bé, bé, molt bé, que t'envies al córner, saps, a la boxa, que t'envien al córner, sí, i et ve allà l'entrenador, vinga, ho estàs fotent molt bé, ara la següent fes això, ara després, quan torni, li dius això, li expliques això altre, no? Haurien de sortir també, fins i tot, unes estadístiques que t'expliquessin una mica com està anant la cita. Uh-huh. Perquè realment...
Estic d'acord.
Que sí,
perquè... Posa'm David en tu vida.
Sí, 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 sí. També tens l'oportunitat de marxar.
Exacte, estava pensant el mateix.
Oh, que lleig.
No,
oh, que lleig.
O esperar-te que arribi la persona en qüestió i dir-li... Tinc un imprevist, he de marxar. I ja.
He d'anar al lavabo.
En aquell moment és un bon moment també per mirar aquest paper que us deia i dir, ah, mira, sí, li havia d'explicar l'anècdota aquesta tan bona, mira, de quan tenia 15 anys. Pam, ho tornes a guardar el paperet. Olma, tu això ho veus com una... Com era allò que a tu t'agrada?
Com una red flag.
Ah, sí, la red flag.
Però escolta'm una cosa.
Bandera vermella.
Agafant el que deies del concert del Palau Sant Jordi, tu, si el primer dia treus el millor repertori i tens intenció que hi hagi una altra segona cita, què faràs a la segona cita? No. T'inventaràs la teva vida?
No, però,
és que
el teu repertori... Perquè un repertori d'una vida d'uns quants anys conté milers de temes, home, no fotem. Després, ara atenció, perquè us preguntaré una cosa que... Us he fet triar unes cançons.
Sí.
Les heu seleccionat?
Sí, tant.
Ah, d'acord. Doncs ara vindrà aquest tema. Però abans, deixeu-me dir una altra cosa que per mi és fonamental, i és, veieu això que tinc a les mans, que és un telèfon mòbil, la gent no ho veu, vosaltres sí, un telèfon mòbil. Això, en una primera cita, fora.
Sí?
A la butxaqueta... ben desadet, i no el traiem en tota la cita.
Jo sóc dels de a taula, però cap per avall.
No. Això genera molta desconfiança.
Ah,
eh?
Joan, no, fatal.
I estaràs atent a veure si et roben, i l'atenció no estarà posada en l'altra persona.
Mòbil a la butxaca, sí? I no el traiem ni en el moment que aquesta persona va al lavabo.
Ara ho entenc.
Perquè quan aquesta persona surt del lavabo, si en aquell moment et pesca que estàs amb el mòbil,
ja, sí,
que simplement el que estàs fent potser és... Mira, toquetejar...
Parlar amb en David Balaguer sobre la secció de la setmana que ve.
Exacte. Vull dir, tampoc se sap què estàs fent, però hi ha, no sé, una certa desconfiança, no?, davant d'aquella acció. Anem al tema d'aquest de les cançons que us he demanat, perquè per mi és molt important, molt, eh?, per anar motivat a una cita, una primera cita,
sí,
és molt important, mentre et dirigeixes a aquella cita, imagina't que tu has quedat a Plaça de Sants, posem? Sí. Tu has quedat a Plaça de Sants amb una persona. Doncs tu t'has de posar 5 minuts abans d'arribar a la Plaça de Sants i trobar-te amb aquella persona, els auriculars, t'hi has de posar una cançó que et motivi.
Sí, estic sí, d'acord amb això.
Una cançó que et doni força, sí, rauxa, que et faci arribar allà sentint-te el millor del món. Uh-huh. I llavors jo us he demanat a vosaltres que seleccionéssiu la vostra cançó.
Vinga.
La cançó que us fa arribar motivats i motivades a una cita. Qui vol començar? Joan, tu?
Núria Ros.
Núria Ros? Núria Ros, quina és la teva cançó?
He de donar pas o l'he de dir?
Com vulguis.
Mira.
Oh, molt bo.
Molt diva, Núria?
És de total, aquesta. És de poder, autoestima, confiança, seguretat. Uf, mira.
T'hi veig, eh?
Que sí?
T'hi veig molt.
Que fa molt Núria Ros, aquesta cançó.
T'hi veig molt, eh? Escoltant aquesta cançó 5 minuts abans d'arribar a la cita... Esteu visualitzant a Núria Ros.
És enèrgica, eh?
Sí, sí. Núria Ros sortint del metro, dirigint-se a Plaça de Sants, escoltant aquesta cançó i sabent que aquella cita funcionarà a la perfecció.
Exacte.
Sí. T'ha faltat el vent a la cara.
Sí,
ja,
el vent a la cara.
Un sí total, eh?
Exacte. Joan Trias.
Jo he escollit una cançó italiana, no podia ser una altra.
No sé, podies saber, eh?
Que la lletra diu "Ballaré amb tu sota la llum de la lluna".
Ah.
Emozioni forti come il primo giorno. que fanno sparire le cose che ho in tu.
Escolta, molt motivat, no vas.
Jovanotti.
Aquest tio és un romàntic.
És preciós. Sí, m'ho han dit sempre.
Tots un romàntic.
Sí, m'ho han dit sempre.
Ah, per cert, una pregunta. Digue'm. Sempre seleccioneu la mateixa cançó o pot anar variant?
Pot anar variant. Aquesta és de fa relativament poc, sí.
I llavors tu escoltes aquesta cançó dirigint-te a la hipotètica cita que hem pactat a la plaça de Sants,
sí.
I tu arribes sentint-te que allò funcionarà molt bé.
No, però sí, em motiva, sí.
És maca aquesta cançó, sí.
No, és diferent, la sensació.
És diferent, exacte.
No és enèrgica, no és tot m'anirà bé i la cita anirà com la tenia jo planejada, etc etc. Sinó que és més el que deies, el paper romanticot. El...
Ja sí? Dic, Joan, que aquesta cançó és més de quan marxes perquè la cita ha anat malament.
És preciosa la lletra, eh? Sí, sí. Jo sóc més...
Amb les mans a les butxaques.
Traient la noteta. Ai, tot
és
el que
no, a Radio Estel no ens poden dir tacos, però sou uns imbècils. Escolta'm una cosa. No, però sí, és més, et dona més el rotllo Nothing Hill. Sí. Això és el que em va a mi.
Ah, sí, molt bo, això, també.
Veus?
T'imagino, eh?
Sí?
T'imagino amb una gabardina, amb el coll apujat.
Corbateta negra.
Fred. Sí, sí,
sí no?
T'escau, eh? Molt bé, m'agrada molt aquesta cançó. Olma Giró.
A veure, o sigui, ara escoltant les vostres cançons, no sé molt bé per què he escollit la meva, però, no, he de dir que fa molt que no tinc cites, no tinc moltes cites, normalment. Llavors m'he imaginat, he fet l'exercici de dir, vale, en David Verdaguer, l'actor, que l'altre dia...
Ara, penso que l'amiga s'equivocava i dic, hòstia, tu també, home.
No, en David Verdaguer, l'actor, el mètode Groundhog, que em va enamorar i m'he imaginat, dic, si m'estigués esperant un lloc, quina cançó et posaries com per dir, aquest és el dia. I escolliria Catalunya, que és un artista que és australià, dius, la cançó sobre Catalunya l'ha fet un artista d'Austràlia, sona així, i és una d'aquelles sensacions que dius, pot anar bé.
Em dèiem a mi, perdoneu. Això és de menjar castanyes mentre plou. Vull dir...
Perdona, Joan.
Què és això?
No, això és de paisatge de tardor a la ciutat comtal, amb les fulles caient i tu anant tranquil·lament dient, segur que va bé.
Em deixeu fer la cunyeta? Mira, puja això. Amb Quim Mas Ferrer? El foraster. Sí o no?
Una mica.
Que té...
Aquí ja canviaríem...
No. Jo no he dit res de la teva cançó de desànim després d'un desastre de
la meva a la millor.
Maca, ja ho veus.
De moment sí, perquè la que vindrà serà millor, però deixa'm dir-te que aquí canviaríem l'escenari. Això és més una cita a Gràcia. Eh? Oi que sí? La cita no és més a Gràcia? Amb un dia que... No? Un dia d'aquests de tardor, amb una llum grogosa al cel. Sí, està bé, també m'agrada. Però atenció a la meva... Us diré que aquesta cançó que ara escoltareu és una cançó que ha estat infal·lible. És a dir, sempre que jo he escoltat aquesta cançó abans d'anar a una cita...
Ha funcionat.
La cita ha funcionat. Què et sembla, la meva?
Em sembla dos coses contradictòries.
Per què?
Em sembla molt xula...
Home...
I de persona molt gran.
és que sóc un vell. Sóc el vell d'aquesta taula,
no,
què
vols? No, està bé.
Però mira quina cançó, i espera't, perquè ha de venir el tros encara...
M'acaben
de
dir...
El tros potent, el tros fort.
M'acaben de dir per WhatsApp, temazo, eh?
Segur que deien per la meva, Joan.
Mira, escolteu. Ara. Auriculars, aproximant-te a la cita.
Escolta,
és que no falles, Joan.
No, m'agrada, m'agrada.
T'ho prometo, és que no falles.
Te la compro.
Aquell dia estàs viu, estàs animat, estàs alegre...
Te la compro i te la robo.
Roba-me-la, és que te la cedeixo. T'he de dir que jo tinc un ampli ventall de cançons,
sí.
Però darrerament, els últims anys, m'he decantat molt per aquesta. Perquè l'energia que em dona és única i exclusiva. I llavors...
Tu ets de canviar, com deies, o no?
Sí, jo canvio. Jo tinc 5 o 6 cançons, sí. Però aquesta, darrerament... En els últims anys he vist que m'ha donat una energia extra important.
Ha funcionat?
I que ha funcionat, és que funciona.
A veure,
perquè estàs com molt més alegre, t'atreveixes molt més. Una altra cosa molt important de les primeres cites, no mireu a la taula, no mireu a l'infinit, mirada als ulls.
Ui, però això a vegades costa, eh?
És que costa molt, però s'ha de fer, Núria.
Sí, tant.
Jo diré una cosa.
Col·lisió de mirades, sempre. Perquè a la mirada és on allà s'hi oculten moltes coses, a la mirada.
No,
i pots arribar a seduir molt a una persona.
Et pots enamorar amb només mirar una persona.
Jo que sóc dels que a mi em costa que em mirin molt als ulls. No, però per mi...
Tu mirar.
que em mirin.
Ah, sí?
Sí, em costa molt, perquè em sembla que indaguen massa del que haurien. És una mica el que explicaves ara.
Sí, sí, sí.
Però per mi és més fàcil, amb una primera cita, mirar els ulls que parlar de temes, que és el que dèiem abans.
Ah, sí?
Sí.
I mirar els ulls, però en silenci.
Sí.
És a dir, quedar-te mut mirant uns ulls.
Sí.
A la primera cita.
A la primera cita.
Doncs això és de campió, perquè normalment...
Toma ja!
Sí, sí, campió, perquè normalment...
La Champions.
M'acaba de dir el tècnic o psicòpata, també. També és veritat.
També és veritat.
No, Joan,
tècnic
estem d'acord.
Tècnic José
Matosas, eh? Estem d'acord.
No, perquè a les primeres cites justament el que busquem és fugir del silenci.
No, el silenci, aquesta és una altra.
És una altra. El silenci a les primeres cites és molt perillós, perquè tu consideres, i no hauria de ser així, que has d'omplir tots els espais en blanc. I de vegades els omplim dient tonteries.
Sí.
No se t'acut res i pam, omples aquell silenci perquè no vols fer com els de la taula del costat.
Correcte.
Que fot 10 anys que es coneixen,
sí,
i que estan menjant callats, no es diuen absolutament res, fins i tot abusen de mirar el mòbil, que això és una cosa molt forta que jo he vist. Ara, això és una cosa que passa molt. Parelles que estan sopant i cadascun d'ells està dirigint la mirada al seu mòbil i no es comuniquen entre ells.
I ara parlaves de parelles de fa 10 anys, però no has tingut una primera cita on la taula del costat també és una primera cita i penses, ai, aquests,
sí,
aquests van mal, van mal.
Van muy mal, sí. Sí, sí, sí. Ah, després també hi ha una altra cosa, que és quan surten preguntes incòmodes durant el sopar. Clar, tu estàs allà sopant amb una persona i llavors...
Però preguntes poden... incòmodes com que els callos del peu, què tal?
No, coses més. O sigui, tu estàs allà sopant i aquella noia o aquell noi et diu, per exemple, què n'opines de la tauromàquia? I llavors tu, clar, merda, què respons, no, en aquell moment? Perquè
igual no saps, li agrada,
no és, exacte,
igual no és... és molt anti.
Exacte. I llavors tu, clar, voldries dir una cosa que anés en concordança amb el que aquella persona vol, tot i que després jo crec que hem de ser fidels.
Sí, exacte. I fidels al que sentim.
Ara jo m'acabo d'imaginar la noia quedant... Posa'm la música aquesta d'atenció, Quedant amb en...
Són els temes polèmics.
David Balaguer.
Què n'opines?
I la noia preguntant-li...
Sé el que diràs.
David, del Barça o del Madrid? I en David té un cacau mental aquí.
Un cacau important, sí, no, és que això són coses que poden passar, Bé, és que segurament us han passat.
Perquè no ho sàpiga, en David Balaguer és de l'Espanyol,
S'ha d'anar amb els arguments preparats
i de...
per qualsevol tema que pugui sortir.
Què n'opines de la immersió lingüística?
Passa palabra.
Però tu creus que la immersió lingüística ha de sortir en una primera cita?
També et dic una cosa, si em pregunten sobre la immersió lingüística a la primera cita, potser marxo corrents. És a dir,
clar,
vull dir,
perquè
una
clar,
mica
clar.
De...
Què n'opines del gasto en sanitat?
Tot això, Joan, al paper, millor que no ho portis a
no.
O sobre l'horòscop.
A mi això m'agradaria molt. Mira, de fet, puc explicar una cosa ben ràpida?
Molt, però...
amb la meva parella actual ens vam conèixer i la meva segona pregunta va ser, tu quin horòscop ets? Sí, molt bé, Núria.
La segona.
Segona, tercera. No ho sé, però als 5 minuts ja sabia el seu horòscop i saps que és el més fort? Que som el mateix.
I això és bo, perquè de
per
vegades...
Per mi és molt important,
Però de vegades no és bo, coincidir en horòscop.
No, en el meu cas és bo, és bo.
Núria, sí?
Sí.
D'acord.
David, ens queda un minutet.
Doncs bé, ja està. No sé, l'Olma Giró tenia unes banderes vermelles i em volia conèixer alguna.
Un joc superràpid, cada un, que em digui què ha de passar per marxar rapidíssim de la cita, de la primera cita. Una cosa que ha de passar per dir, jo em sap molt de greu, però aquí m'heu vist prou.
Que sigui una idiota.
No, jo més que res que hi hagin coses que no quedin clares. Coses difuses, que saps? Que quedin coses difuses per allà enmig.
David, t'han dit una paraula, tu tranquil.
Sí, no, és que... Això,
sí. Semblaré molt superficial, però que vagi mal vestit.
Que faci pudor.
Digue-ho més fort, que crec que és important.
Pudor.
Jo, en aquest cas, hi he estat pensant, i per mi, en una primera cita, si estem en un restaurant i tracta malament el cambrer o la cambrera, molt bé, Olma Giró.
M'agrada.
Molt bé.
David Balaguer, tenim tema per la propera cita a Radio Estel, o no?
Sí, vam dir que podríem parlar de les emoticones.
M'agrada.
Ah,
guinyo.
Les emoticones, que és
cor.
Un tema...
M'agrada.
David Balaguer, cor per tu.
És un tema que tela,
David Balaguer, gràcies. Fins la propera setmana.